Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Anem ara fins al Baix Penedès, ja que la farmàcia Mestres i l'Arc Serveis ha estat premiada pel Programa d'Atenció Farmacèutica Domiciliària. Aquesta va ser una iniciativa conjunta destinada a optimitzar la medicació de les persones de més de 65 anys. Per saber-ne tots els detalls, tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Així és, Sílvia, i per explicar-nos doncs, aquest guardó, tenim dues convidades. Tenim a la Carme Mestres, a la farmàcia Mestres. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I a la Marta Montferrer, directora d'Arts Serveis del Vendrell. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, primer de tot, enhorabona per aquest guardó. I us començaria preguntant què significa per vosaltres rebre aquest guardó per part d'aquest observatori de l'adherència terapèutica LOAT a Santiago de Compostela. Comencem amb tu, Carme.
Hola, doncs, bueno, que significa realment que valorin la feina que fas el dia a dia i projectes que s'engeguen amb molta il·lusió com aquest, doncs és algo molt satisfactori que, doncs això, que et reconeguin la feina feta, és algo molt agradable i que evidentment doncs, és una il·lusió que tenim.
Bueno, pues seguir una miqueta i complementar el que ha comentat la Carmen, pues també és una manera de donar a conèixer-ho, no? De que vegin que funciona, que és algo que pot aportar molts de beneficis i que s'animi més gent a poder implementar-ho o poder fer projectes també que busquin els mateixos resultats.
Anem a posar en context a la nostra audiència en què consisteix aquest projecte pel que heu estat guardonades. No sé qui vol començar, Marta, Carme...
Bueno, si vols, Marta, que començo jo.
Vinga.
Mira, el projecte, de fet, consistia en poder ajudar a persones grans que viuen soles, que utilitzen la medicació, que utilitzen tractaments farmacològics i que realment no poden rebre l'atenció farmacèutica que es mereixen com qualsevol persona que prengui medicaments, no? Des de l'Arts Serveis ens van compartir, ens van posar en coneixement d'aquesta necessitat que elles, les seves cuidadores, veuen dia a dia quan van als domicilis i veien doncs, la gran quantitat de medicació que tenien aquestes persones, que no sabien gestionar, que no sabien com moltes vegades si se la prenien bé o la prenien malament. I a partir d'aquí doncs, va ser quan vam muntar aquesta prova pilot, que va durar uns mesos, i a través de la qual el que preteníem era que, doncs, que la farmàcia, l'atenció farmacèutica, pogués arribar en aquests usuaris que físicament no es poden desplaçar a la farmàcia i no venen a recollir personalment la medicació. I aleshores la idea era aquesta, era unir la feina, la col·laboració entre els diferents professionals, siguin sanitaris o socials, que atenen aquestes persones, i doncs, poder doncs, formar a les cuidadores que atenen aquestes persones, poder entrevistar en aquestes persones per veure com utilitzen la seva medicació, i sobretot poder preparar el que és el servei de seguiment farmacoterapèutic amb SPD, que són aquests blisters setmanals que potser cada cop més, per sort, que més coneixen les persones, doncs per poder dispensar la medicació preparada amb aquest servei en aquests usuaris.
Bueno, ha sigut bastant extensa, ja us ha comentat els punts més importants del motiu de que vam iniciar. O sigui, inicialment vam fer les enquestes a una àmplia varietat de persones per saber una miqueta quina era la situació i obtenir unes dades més quantitatives de com estava la situació i com ho percebien ells mateixos, perquè una cosa és el que poden percebre els professionals i una altra com ells mateixos se senten en això, no? I ens va sorprendre que el percentatge era molt elevat de persones pues, bueno, que sentien molt perdudes, molt desorientades, que moltes vegades tenien dubtes sobre la medicació, sobre si ho estaven fent bé, si ho estaven fent malament. I clar, d'aquesta manera doncs, tens el farmacèutic, que és un professional molt més proper, que et resol aquests dubtes que tens, que pot fer una revisió de com tens la situació, de quines medicacions prens, de quan les prens, de si ho fas bé, de si ho fas malament. I moltes vegades també ens trobàvem pues, persones que bueno, una pastilla pues, no sabien ben bé per què era i bueno, pues, ara no me la pren perquè tampoc em fa falta i tampoc he notat res. No? Doncs una manera també de que aquest farmacèutic pugui explicar no, quin és el motiu pel qual té aquesta medicació i què és el que li pot proporcionar o els efectes que pot tenir adversos. Sí que és veritat, i vull ficar en valor, que ho ha comentat una miqueta per damunt la Carmen, és la part formativa. Va ser molt important i es va agrair molt que als professionals d'atenció directa que estaven allà, no, se'ls expliqués que era un SPD, com funcionava, com ho han d'utilitzar i els beneficis que podia aportar, perquè també van fer un acompanyament al propi domicili, no, del motiu, del perquè, de lo que no ens podia aportar aquest SPD.
I jo ara m'estic adonant per una situació familiar que estic visquent, que és veritat que no tenen ni idea del que els hi donen. Hi ha una falta de comunicació en aquest aspecte?
Sí, sí. Mira, i és que arran d'una cosa que ha comentat la Marta, aquest exemple que ha dit de que es trobaven amb usuaris que no es prenien un medicament en concret perquè no sabien si s'havien de prendre o es pensaven que no el necessitaven, per donar-te una dada concreta del programa, dels nou persones que van participar en el projecte, es van detectar 6 casos, o sigui, hi havia 6 persones que no es prenien un medicament en concret de la seva llista de medicació per diferents motius, perquè es pensaven que ja no el necessitaven o perquè no sabien per què l'havien de prendre o perquè el que sigui, i els 6 casos el farmacèutic vam intervenir, vam derivar la interconsulta al seu metge d'atenció primària, i dels 6 casos, 5 es van tornar a reprendre els tractaments perquè el metge va indicar que el fet de que no s'estigués prenent realment era un error i era un problema de salut per a aquell pacient. Només es va confirmar que un dels medicaments realment no l'havia de prendre. Doncs de 9 persones ja, 6 ja ho estaven, ja vam resoldre una situació d'aquest tipus.
Déu-n'hi-do. Com trobeu a les persones? És a dir, un cop dieu anem a posar aquest projecte en marxa, com cerqueu aquestes persones?
Bueno, aquestes persones formaven part del servei d'atenció domiciliària, que és el que gestionem des de l'Arc Serveis, i clar, nosaltres ja fem un seguiment molt acurat de tots els casos, fem reunions i coordinacions contínues, setmanals, quinzenals, amb tots els treballadors, per tant ja tenien detectades les persones que era més complicat que es pogués mantenir, o sigui, que sabíem que hi havia alguna problemàtica allà i que, bueno, que era més difícil per la nostra part de que això es pogués controlar, no? Perquè tots sabem que el servei d'atenció domiciliària són unes hores al dia i no ho pots cobrir tot, no? I llavors es va proposar a aquestes persones que nosaltres vam detectar, que teníem detectades, i les persones que van voler incloure's van iniciar i van participar en el projecte.
Sí, a veure, també part del projecte era realment fer-ho de tal manera que poguéssim recollir dades perquè després es poguessin publicar i se'n poguessin extreure resultats, i bueno, pel que fa a les enquestes de satisfacció que els van fer als usuaris i a les seves famílies, els resultats van ser boníssims, doncs per les famílies van manifestar que valoraven el servei com a molt, molt beneficiós i molt útil per als seus familiars. I pel que fa al tema ja més mèdic, no? Doncs, tots els resultats han sigut bons. Van disminuir, per exemple, el número total de fàrmacs que utilitzaven els usuaris. O sigui, al començament s'utilitzaven els 9 pacients, doncs, utilitzaven més de 80 medicaments en total, tots els 9. Uh-huh. I en el final de l'estudi, al cap d'uns quants mesos, aquesta xifra va baixar a 70 i pocs. Es van detectar problemes relacionats amb la medicació que es van solucionar. Es van millorar, doncs, el que et comentàvem, medicaments que no es prenien i que les persones necessitaven realment per algun problema de salut, doncs que es va solucionar. Crec que recordar que es van fer unes al voltant d'unes 10 o 12 interconsultes amb el centre d'atenció primària, amb els metges que tenien aquests pacients, i també es van solucionar les incidències que es necessitaven intervenir, i doncs, bueno, el resultat realment és que és molt positiu, és molt bo.
I com acaba el projecte guardonat? És a dir, ho porteu a fer un estudi... Com va?
Sí, això va de que quan... això a atenció primària, tant a farmacèutic d'atenció primària o comunitari o altres professionals sanitaris, doncs quan portem a terme un projecte d'aquestes característiques, el que solem fer, doncs, és escriure-ho i presentar-lo a congressos, presentar-lo així en entorns nostres sanitaris clínics, doncs per donar a conèixer, no?, el que cadascú fa, diguéssim, a casa seva, en el seu entorn, i aquest projecte, doncs, es va escriure i es va presentar en aquesta entitat, que és l'Observatori d'Adherència Terapèutica, que és una associació que, bueno, una entitat a nivell nacional, que el que fa és això, és promoure i donar a conèixer o valorar, premiar projectes que s'hagin portat a terme en tot el territori espanyol en diferents àmbits. O sigui, es va premiar, hi havia com a 10 o 12 categories a nivell de medicina, a nivell d'infermeria, a nivell d'indústria, a nivell de farmàcia, i dintre de farmàcia, doncs, en la categoria de farmàcia comunitària és quan vam, és el que vam rebre nosaltres.
Déu-n'hi-do. Marta, des d'Arc Serveis sou molt pioners en donar veu a la gent gran. Des de la pandèmia sembla que es va posar de manifest que la gent gran estava, doncs, deixada una mica de banda, no ho dic per vosaltres, per la farmàcia ni molt més, sinó en l'aspecte més generalitzat de la societat, i on es posava de paler situacions que, si entréssim en més detall, doncs podríem anar, ens aniríem de tema, segurament, no? Però vosaltres, en aquest cas, heu treballat sempre molt al costat dels pacients, dels cuidadors, amb els professionals, i m'imagino que esteu contents d'aquesta tasca i segurament no parareu.
Sí, sí, i tant. Nosaltres diem que lo important, i a vegades on pequem una miqueta a nivell de societat, al nostre parer, és de no escoltar-los. Al final ho has els has d'escoltar. Escoltant-los i observant, ja veus quines necessitats tenen i quins recursos podem intentar desenvolupar i per a poder cobrir, no?, tot allò que ells puguin necessitar. Llavors, doncs, bueno, en aquest cas estem molt contents i molt orgullosos, perquè sempre que veiem alguna persona, doncs, com la Carme, que és una persona també molt inquieta, que li agrada buscar coses per beneficiar les persones, doncs, bueno, és un plaer, no?, poder participar-hi i bueno, intentar millorar. Al final som societats canviants i, per tant, hem de canviar també els recursos, i sembla que ens dona la sensació que estem bastant estancats, no? En aquest sentit, bueno, va sortir la llei de dependència, es van iniciar unes coses, no?, uns recursos, i no es mouen. No, hem de ser més pioners, hem de desenvolupar tots aquests projectes, i hem d'intentar, pues, que ens escoltin, no?, que ho vegin i demostrar, com molt bé ha dit la Carme, demostrar amb resultats que realment es produeix una millora. I no hi ha una despesa econòmica que elevada, és més, jo crec que hi ha una millora en això, si m'equivoco m'ho dius, Carmen, però perquè hi ha una reducció de medicació que no és necessària, perquè, bueno, hi ha un suport també per part del farmacèutic per intentar, no?, millorar tot això. També descongestionen a nivell mèdic, no?, pues, a lo millor consultes que es farien per a poder resoldre alguns dubtes, doncs el mateix farmacèutic ja ho fa.
Llavors, qualsevol... Perdona, Marta.
No, digues.
No, que això que estaves dient, que realment hi ha un estalvi de despesa, això és realment és així, perquè no és només el número de medicaments que aquella persona pugui deixar de prendre i pugui disminuir el número de despesa en el que és a farmes, sinó que l'adherència terapèutica, o sigui, qualsevol projecte, no aquest nostre només, qualsevol projecte que treballi per millorar l'adherència terapèutica, en definitiva el que aconseguirà serà també, entre altres coses, millorar aquesta despesa general de la societat, diguéssim, perquè la persona, quan millori el seu tractament, millorarà la seva salut, i amb altres estudis més grans i més importants que el nostre ja s'ha demostrat que disminueixen, per exemple, el número d'ingressos hospitalaris, el número de proves mèdiques que necessita aquella persona perquè la seva salut millora, perquè la seva patologia està més ben controlada, i per tant realment hi ha una despesa econòmica que socialment hem de valorar com a positiva.
I tant, i tant. I una miqueta tornant a lo que has comentat inicialment, sí, bueno, tots fem com un abans i un després de la pandèmia, no?, que ens hem acostumat tots, però bueno, la pandèmia l'únic que va fer, pues, ja ho sabem tot, és treure a l'exterior, pues, la problemàtica que ja hi havia allí. La gent gran és un col·lectiu, pues, que hem fet molts altres projectes, nosaltres també, i sempre un dels resultats que hem obtingut és que hi ha necessitat de cobrir moltes mancances i no avancem, no? Ens dona la sensació de que no acabem d'avançar. I per molt que la pandèmia hagués tret totes aquestes mancances, seguim amb les mateixes mancances, no? No, han passat ja 5 anys i sí, seguim en el mateix punt.
Carme, vosaltres que esteu a la farmàcia, m'imagino que també sou una mica psicòlegs, no? De la gent gran que us ve i us pregunta, i és com... Sou com els psicòlegs, permetem que ho digui així, no?
Sí, bueno, psicòlegs, estem com el... Com que som tan propers i tan accessibles, és quasi el primer lloc, el primer punt sanitari que realment el pacient pot anar a acudir i a consultar, no? I realment per això és tan important que la farmàcia comunitària pugui estar realment comunicada i coordinada amb la resta de nivells assistencials. Val? I a dia d'avui, encara que sembli que és algo tan lògic i que hauria de ser tan fàcil, doncs no és així, no? Aquí en el nostre entorn tenim la sort de que podem comunicar-nos a través d'un projecte que tenim també així engegat, pioner, i que també és una mica més avançat a la resta, per comunicar-nos amb els metges dels nostres CAPs i per a fer consultes farmacèutiques respecte als pacients que tenim. Però això hauria de ser algo que estigués estès per tot Catalunya i que sigués algo normal, per dir-ho així, no? I a dia d'avui encara no ho és. I, de fet, també una de les coses que pretenem amb petits projectes com aquest, petits o grans, és que l'administració se n'adoni que d'una vegada per totes ha de comunicar la farmàcia amb els altres nivells assistencials. De fet, durant la pandèmia, de cop i volta ens vam convertir en superimportants, les farmàcies, perquè podíem fer un munt de coses que no podem fer habitualment, com doncs, renovar tractaments caducats, comunicar amb no sé què, donar inclús baixes mèdiques, o sigui, fèiem un munt de coses perquè, clar, érem l'únic punt que tenia l'usuari que podia accedir, no? O sigui, tècnicament és possible que fem això. Ara, la voluntat és que, o sigui, el canvi és que l'administració doncs, tingui la voluntat de connectar-nos i de comunicar-nos amb els altres professionals d'atenció primària, que seria super beneficiós per tots.
Aquí la pregunta us la faig a les dues. Us trobeu a vegades sols davant de l'administració pública?
En algunes situacions, jo parlo per mi, sí.
Marta?
Sí.
Bueno, és difícil accedir-hi. És difícil accedir-hi i és difícil avançar. Llavors, pues sí, també.
Jo crec que a vegades l'administració pública, diguéssim, que no dona les eines o les solucions que la societat requereix o que el pacient en aquest cas requereix, però que també és veritat que si amb empenta, amb ganes o amb voluntat, amb molta voluntat, també podem fer els diferents professionals, i això em consta que des de l'Art Servei es fa igual perquè tenim el mateix tarannà i la mateixa manera de treballar, no?, pels nostres pacients i els nostres clients, doncs de poder fer coses així, doncs, com aquest projecte, no deixa de ser una cosa avançant-nos, no? Si tinguéssim que esperar que ens haguessin, l'administració ens hagués comunicat entre els assistents socials, els metges, els farmacèutics, per poder fer aquest projecte, doncs no l'haguessin pogut fer, perquè no estem comunicats oficialment. Ara, nosaltres, amb ganes de comunicar-nos, així en els del territori, doncs ens hem comunicat i l'hem portat endavant i l'hem fet.
A veure, la voluntat està, perquè també s'ha de dir que sí, que hi ha aspectes que ho compliquen i són complexos i fan que ens requereixi un temps que a vegades doncs no pots esperar-te tant, perquè si no, no avançaries mai, però no, també hi ha experiències doncs, que tenen punts de en el que hi ha persones que bueno, que sí que tenen aquesta voluntat i fan aquest suport, no? Però bueno, és complicat, és complicat. Jo crec que estem tots amb molta feina, amb molta problemàtica que es té que atendre des de l'administració i des de una farmàcia que ja és algo privat, des de nosaltres, per exemple, que també som privats, no? Tots tenim tant volum de feina i tantes coses que volem fer, doncs que bueno, va molt també en la persona en la que estàs i la voluntat que tens, com molt bé ha dit Carme, nosaltres tenim un tarannà molt semblant, per tant, va sorgir el projecte, va sorgir la idea, vam veure la necessitat i ens vam ficar a treballar. Llavors, doncs, bueno, sí, jo crec que és possible i que, bueno, que encara que ells ho tinguin una miqueta complicat a vegades, perquè també tenen un volum de feina, jo sí que he tingut la sort de trobar-me amb professionals que sí que ens han donat aquest suport i ens han pogut acompanyar. Mm. Per altres coses no, eh? A vegades pues, és més complicat. Entenc que bueno, és intentar-ho. Jo crec que no ens hem de rendir mai, que tots hem d'intentar treballar i bueno, hi haurà coses que ens podran sortir bé i coses que no i hem de seguir.
Déu-n'hi-do. Per finalitzar, em restaria preguntar-vos, un cop guardonats i havent obtingut resultats, quin és el següent pas?
A veure, per part nostra, clar, des de la farmàcia, el projecte en si no el podem replicar, o sigui, no pot, aquest projecte va començar clarament amb una data d'inici i de caducitat, perquè, clar, el projecte incluïa una atenció farmacèutica domiciliària, o sigui, que la farmacèutica o el farmacèutic, jo en aquest cas, es desplaçava al domicili per fer aquesta atenció farmacèutica domiciliària, que aquí a Catalunya no està regulada, o sigui, no es pot fer això, nosaltres ho vam fer durant aquells mesos i en un marc d'un programa pilot, per això, per recollir les dades i per publicar-ho i per posar en manifest la necessitat de que això es reguli com està regulat en altres comunitats autònomes o inclús en altres països, no? Aleshores, les persones que van participar quan es va acabar el programa pilot, doncs algunes no van continuar, doncs, perquè van entrar, per exemple, en alguna residència. Una altra persona va ser exitosa, va morir, per tant no ha pogut continuar, però les altres han continuat en el servei de seguiment farmacoterapèutic amb SPD sense tenir l'atenció farmacèutica domiciliària. Però sí que continuen, els hi continuem preparant la CPD, la medicació setmanal, els hi continuem fent la resolució d'incidències quan hi ha alguna incidència amb la seva medicació, continuem contactant amb el seu metge quan cal, i bueno, doncs això és un servei que oferim des de la farmàcia ja no només a usuaris d'art serveis o a persones grans, sinó a qualsevol persona que necessiti ajuda amb el seguiment de la seva medicació.
Uh-huh. I Marta?
Sí, nosaltres per la nostra part, doncs, seguim treballant amb els nostres professionals, seguim fent el control, hem comprovat la importància de la medicació, la importància de la presa correcta, la importància de fer un seguiment, de tindre aquest contacte, aquesta xarxa sanitària activa per poder controlar-ho tot i per tindre-ho tot correctament, i simplement doncs, fem el seguiment. Crec que nosaltres el treball que fem a domicili és bo, és inclusiu, i fem els acompanyaments. Llavors, doncs, seguir treballant igual, al final és seguir treballant igual i seguir detectant aquelles necessitats i buscant les col·laboracions per poder seguir fent aquests projectes.
Doncs Carme, Marta, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui aquí al Penedès en Xarxa i enhorabona pels resultats.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, arribem al punt de 11:15. Fem un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. L'Invisible es consolida amb una quarta edició amb més de 25 propostes creatives que obre portes a nous joves emprenedors. La Fira de l'Invisible, ja totalment consolidada a Vilafranca, arribava aquest dissabte un any més a la plaça de l'Oli en una quarta edició on els joves emprenedors són els protagonistes i poden visibilitzar els seus projectes, posar de manifest el seu talent i la seva creativitat i, sobretot, fer xarxa entre ells. Dissabte, com dèiem, la plaça de l'Oli de Vilafranca es va tornar a omplir de talent i creativitat amb la celebració de la quarta edició de l'Invisible, la Fira d'allò que no has vist. Impulsada per la xarxa de joves creadors i el Servei de Joventut de Vilafranca a través de l'Espai Jove La Nau, la Fira té per objectiu donar visibilitat als projectes juvenils d'emprenedoria
creativa i consolidar Vilafranca com a espai de referència per la innovació i la participació dels joves. Us parlem ara dels treballs de millora de la façana de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. La setmana passada s'iniciaven els treballs de condicionament de la façana de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Les actuacions s'emmarquen dins el Pla de Millora d'Equipaments i Infraestructures Municipals i es duen a terme gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona per un import de 86.250 euros. Els treballs inclouen el repintat integral de la façana des de la part de la policia local fins al jutjat de pau, la restauració de les baranes del balcó principal i el repintat dels finestrals de fusta de la balconada. A més, també es renovaran les 6 finestres del pis superior del cos central de l'edifici. L'objectiu d'aquestes actuacions és preservar i millorar l'estat de conservació exterior d'aquest edifici per completar el procés de millora que es va iniciar l'any passat amb l'arranjament de la teulada. Els treballs es preveu que quedin enllestits abans de les festes de Nadal. L'avinguda mossèn Jaume Soler a l'altura de Josep Pla continuarà tallada per seguretat mentre no es trobi una solució al problema que hi ha al subsòl. El trànsit seguirà sent desviat pel paral·lel carrer Cossetània per evitar l'esfondrament de la calçada. L'avinguda mossèn Jaume Soler de Calafell, a l'altura del carrer Josep Pla, continuarà tallada sine die. L'esvoranc que va aparèixer a l'agost al subsòl d'aquest punt és un problema d'enorme complexitat per al qual s'està buscant encara la solució. Mentrestant, la més elemental precaució obliga a desviar el trànsit pel risc que el pas de vehicles enfonsi la calçada. El trànsit es desvia pel carrer Cossetània, paral·lel a mossèn Jaume Soler, amb una senyalització provisional que es mantindrà fins a la resolució definitiva d'aquesta situació. I acabem explicant-vos que la Unió Esportiva Sant Sadurní s'imposa 2-1 a la penya jove Les Roquetes per mantenir-se co-líder i aconseguir la quarta victòria consecutiva de la temporada. Inici d'ensomni per la Unió Esportiva Sant Sadurní, que aquest cap de setmana aconseguia guanyar a la penya jove Les Roquetes per 2-1 per continuar co-líder del grup 13 de la tercera catalana. Nou triomf pels sadurninencs en un duel igualat i complicat en el qual s'avançarien els visitants al minut 7 amb el gol de Facundo. La reacció dels locals no es va fer esperar i 14 minuts després, al minut 21, Joan Font posava l'1-1. Seria el minut 73, ja a la segona part, quan Adrià Rueda aconseguia batre el porter visitant per posar el 2-1 final. Amb els 3 punts, el conjunt entrenat per Gerard Romeo encadena la seva quarta victòria consecutiva i es col·loca co-líder del grup amb 12 punts juntament amb Ribes. La setmana que ve, el Sant Sadurní s'enfronta com a visitant al Club Esportiu Riu de Villes amb penúltim classificat. El duel es disputarà el dissabte 18 d'octubre a les 5 de la tarda.
Penedès en xarxa.
Ara són 2:15:05. Comencem setmana i comptem amb el jardiner del programa, el Tom Vilarrubias, que ens visita cada 15 dies. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Sembla que hem tingut i tindrem pluja.
Ojalà.
És positiu?
Sí.
Sí?
Sí, sí, perquè les plantes van com una mica enganyades. És a dir, ens fa de cop uns patacs d'aquests que recuperen aigua, s'hidraten, es tornen verdes i sembla que dius, goita, ha tornat la primavera, de cop no acaba de marxar la temperatura, és a dir, sí que als matins fa una miqueta fresqueta i a la sombra s'està fresquet, però quan estàs a sota el sol, pica.
Al migdia, déu-n'hi-do.
I aleshores van molt ufanoses i molt hidratades, amb molta aigua i de tot, de cop deixa de ploure durant 15 dies o durant 20 dies i amb aquesta calor, i va tot cap a baix. De cop se't penseix tot, eh? I aleshores ara, doncs, torna a ploure. Bueno, bé, està bé. No, no, la pluja sempre és benvinguda. I tant, i tant.
Però no parlarem de pluja, no. Ni de rec.
No, avui, perquè és que ahir me'n vaig en recordar de que, res, em van dir que tenia un veí que tenia mal de queixal. I llavors, de cop em va venir a la memòria un dels remeis del mal de queixal que jo he trobat més fantàstics, val? Que és el clau d'olor, que és aquella cosa tan petita, val?
Amb aquella olor tan penetrant.
Exacte.
Parlem de l'espècie.
De l'espècie, sí, no d'un clau d'allà de la ferreteria, no. Del clau d'olor, o del clau en espècie, del clau dolç, val? O de clau en gra. Aleshores, quan tens mal de queixal, te'l poses a la boca sempre i quan no tinguis al·lèrgies o no siguis... que tinguis algú que això et pugui afectar. Però,
o estiguis embarassada, o alletant, totes aquestes contraindicacions habituals.
Bé, doncs agafes el clau, te'l poses a la boca i el mastegues. I llavors et queda la boca adormida.
Ara anava a dir això, pica, crema, què passa a la
boca?
No,
et queda la boca que et pots clavar una xinxeta a la llengua i no fa res. T'adorm la boca, a part de que és et desinfecta, i és analgèsic, és...
Antibacterià
i de tot. I aleshores dic, costa aquella cosa tan petita...
Però això ho has provat, eh?
Sí,
experiència.
Sí. Sí, a més, me'n recordo alguna vegada que he tingut mal de queixal, que estàs treballant i llavors doncs, no tens una farmàcia a prop o simplement no et vols medicar, perquè el que et donaran és algun medicament d'aquests... Bueno, ara no te'l donen, si no tens una recepta.
També és veritat.
Aleshores, te'n vas allà, vas a esmorzar en un bar, val, un restaurant, cafetó, un bistrot, bueno, tot això que hi ha ara, està ple de cafeteries, ho has vist o no?
Sí, és una plaga, com els barbershops fa un temps, ara són cafeteries.
Sí, el que passa que no sé si en aquests llocs de croissants i tot això tindrien claus d'aquests. Bueno,
m'estranyaria.
Te'n vas a un bar d'aquests...
Primer has de passar per la dietètica.
Sí, i demanes un clau d'aquests. Te'l fiques a la boca, el mastegues i et deixa la boca dormida.
Per tant, s'ha acabat el dolor.
Sí, jo havia pensat avui portar-te'n un, per dir, va, així en directe el proves i el gra. Però clar, si no...
No faria programa avui.
No, aniries tot el
no
dia.
No acabaríem. Però saps que en tinc a casa i no sabia quina utilitat donar-li. Aviam si avui em dones pistes.
Vale. Sí, bueno, n'hi ha alguna que segur que ja la coneixes. Bé, el clau aquest és natiu d'Indonèsia. Hem de pensar que Indonèsia va formar part de les rutes aquestes comercials de les espècies, val? I aleshores el que nosaltres mengem no és, o utilitzem no és ni la llavor ni la flor en si feta, oberta, vull dir allò que ha tirat endavant, ni la fulla, ni el tronc, ni res. És quan la flor està verda, abans de que s'obri, es cull i es deshidrata. Val? Aleshores, és un cultiu superfàcil, no té cap tipus de problema. Si fóssim tropicals, el podríem plantar a casa i en faríem, val? És típic de zones tropicals, de la Índia, Tanzània i Madagascar, però és d'aquí, d'Indonèsia, on comença tot, val? Aleshores, així per sobre direm les propietats, però més endavant les acabarem de desenvolupar. És un analgèsic, per allò que et comentava, del mal de queixal, és antisèptic, antiinflamatori i fa baixar la pressió, entre altres coses, val? Aleshores, a més, el podem utilitzar per lo que és el menjar, per fer infusions, per ficar els curris, per ficar les salses. Les dosis hem de pensar que és fort.
És contundent, eh?
És contundent. El clauet aquest, un clauet aquest... Vamos. Clar, quan fas una infusió tires els clauets.
quants? Uns quants a la infusió?
Dos o tres, en tires dos o tres. Sí, el que passa que si, per exemple, agafessis un clauet d'aquests i el passes pel morter i el piques i el fas pols, amb allò ja...
Ja faríem, no?
Ja faríem. El que passa que a vegades per mandra és més... Mira, fiques els tres clauets i ja està, val? Aleshores, si l'utilitzem cada dia, ens ajuda a regular el sucre. Ens ajuda amb les digestions i ens desinflama l'organisme.
És molt interessant, el clau. Home, estic veient moltes possibilitats.
Clar, és que jo ahir, quan vaig recordar això del queixal, clar, abans d'agafar i dir-li amb aquest senyor el del clau, dius, escolta, espera, pum. Te'n vas a la maquineta, li dius, clau amb olor, propietats. Ras! I a més, clar, fa dos dies em vaig prendre la pressió i estava, vamos, com el volcán en erupció, i ficava que fa baixar la pressió. Val.
S'ha de provar.
Sí, i dius, home, això, el clau aquest, déu-n'hi-do, la d'això, i ho vaig trobar interessant, no? Perquè una coseta tan petita, tan petita, tan petita, pot ser tan, tan poderosa, no? Aleshores, el poder del clau, ara en direm el poder del clau,
vinga,
vale? S'incrementa quan l'associem amb la cúrcuma.
Que també és una espècie...
Que també és una espècie...
Allò, asiàtica.
Però, sí, 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 sí. Aleshores, quan l'ajuntem amb la cúrcuma i ens ho prenem, el que fa la cúrcuma i el clau és fer marxar la gana. No és que diguis, no, és que això dissol els lípids i no... No, 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 no.
Tampoc serà això, no?
El que fa és que ens fa... Exacte. Aleshores, per perdre pes, és fantàstic. Ja ho tenim. Tres coses que a mi m'interessen, vale? Una és perdre pes, l'altra és fer baixar la pressió i l'altra quan tens mal de queixal, que per sort ara fa dies que...
Mira, jo sóc fan del curcuma latte, sobretot ara que comença el mal temps. Li posaré dos o tres claus, a més.
Vale, però és que el curcuma latte també se'n diu golden milk.
Sí, la llet daurada, sí, sí.
Exacte. I ara explicarem com es prepara el golden milk.
Val? En soc fan. Aviam com la prepares tu.
Sí, el que passa que et pots arribar a complicar...
Sí, sí, sí. Pots estar molta estona, sí, sí.
Sí, perquè... Però, bueno, ficarem els quatre ingredients
els
que
diríem
bàsics,
eh? D'acord.
Val? Que seria el golden milk, està fet de cúrcuma, gengibre, canyella i clau. Val? Aleshores, fàcil, agafes, per exemple, per mig litre de llet, tu te'n fas.
Sí.
Sí, i vale.
Però perquè... no poso tanta llet, eh? Ho faig amb aigua i després afegeixo una micona de llet.
Val, perquè jo també ho feia, i ho infusionava i després afegia llet d'avellana. Val? El que no hi posava era clau, però ara... Ficaré.
Doncs jo també hi poso llet vegetal, eh? O llet de coco, sí. O llet d'ametlla...
La original, o diguéssim el que és més normal, o l'origen, després aquí podem variar de tot, és el mig litre de llet. Clar, també, si fiquem llet desnatada, vull dir, ja no és tan forta, ja porta més aigua, diguem-ne, no? I llavors agafem la llet, la fiquem en un pot, i fiquem la callenya en vara, dos claus... Clar, dos claus per mig litre.
Imagina't la força que tenen, no?
Clar, però és que això va cuinat. Cuinat.
Ho fas bullir.
Ho fas bullir.
Clar.
Poquet, eh?
Infusionar una mica.
Sí. Aleshores, fiquem els dos claus, fiquem el gengibre, 5 grams de gengibre, i llavors la cúrcuma. Primer, calentem l'aigua i abans de que bulli, ho afegim tot menys la cúrcuma. I aleshores... baixem el foc, val? Que bulli una miqueta, i llavors hi posem la cúrcuma. 5 minuts, amb un got.
Coles.
Ho coles, i si vols hi tires una miqueta de canyella per sobre. Variants, afegir-hi cardamomo. El cardamomo el trenques una mica i el tires per allà. I també hi pots posar pebre negre, clar. Imagina't.
Clar, per activar la cúrcuma, és veritat.
El gengibre, la pebre i el clau.
Fa una neteja, això.
Allò, ras, surts d'allà...
I et tomes el fred amb
sí,
una
sí,
potència.
Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El dia que va fa més fred vas pel carrer cantant Viva el rei, tu. I aleshores, això, res, ens ho anem bevent. El que no sé jo és si... Clar, això el guapo és calent. A més, també diuen...
Sí, és una beguda que ve de gust quan comença el fred.
El fred i així.
Sí, el mal temps.
Sí.
Aquesta setmana, per exemple, podem estrenar la temporada.
A veure, Golden Milk, avui. Aleshores, bueno, jo avui me l'he pres, avui m'he estrenat amb això.
Ja has començat la temporada.
Sí, 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 sí. Aleshores, aniríem a... Ah, després una altra cosa, que això jo no he sapigut mai si funcionava o no. Però maco ho és. Que és pels insectes i pels mosquits.
També funciona?
T'he dit que maco ho és. Però
una altra cosa
jo,
està...
Jo ho he vist...
Els resultats.
Sí, que és a tallar mitja llimona...
Sí.
I li claves al voltant els claus. I això ho deixes allà a la cuina, sobre un moble, on sigui, i en teoria espanta els mosquits.
Com la citronela.
Sí, de fet, citronela, llimona, són cítrics, i no sé si hi ha algú de que l'àcid de la llimona doncs desfagi el clau o el que sigui i deixi anar una olor que espanti els
que
mosquits.
Que potser no els agrada.
Però això ho he vist jo i a diversos llocs, eh? Vull dir, no és allò que diguis, he anat a casa d'una senyora... No, no, no. Vull dir, era bastant freqüent.
El que no saps són els resultats, no? Si funciona empíricament.
Ho provarem ara quan tornin els mosquits a la primavera i a veure
no
què.
No han acabat de marxar, però bé.
Bueno, a veure avui.
Aviam, aviam.
No, no. És pesadilla. A més, ara n'hi ha uns de petitets, que no fan... Vull dir, és... Però allò se't fica aquí?
Sí, sí, sí.
Oh, terribles, són terribles. Bueno, va, tornem-hi. Propietats.
Tenim la curcumalate.
La curcumalate.
I tornem al...
I després
ja,
bueno, tot el que es puguin fer salses i tal. I llavors anem a les propietats.
Amb arròs, va? No? Arròs tipus basmati, també deu quedar bé, el clau.
Sí, bueno, et parlen de que tot el que són, com es diu ara, curris, els curris i les salses aquestes, i llavors ho acompanyen per acompanyar carns, per acompanyar pasta, per acompanyar arròs, sobretot, no? El que passa que és això, té un gust peculiar. Molt bon gust, eh? Vull dir que és bo.
És aromàtic.
Però sí, el que passa que si et passes és allò que dius, carai.
Costa.
Val? De fet, quan tu te'l prens sol, el mastegues a la boca, és allò que et queda...
Que si t'adorm la boca completament...
Sí, sí. Vull dir, és potent.
És intens,
potent.
És intens.
Sí, sí, senyora.
Tornem a desenvolupar propietats.
Va, propietats, som-hi. Bé, és molt ric en minerals i vitamines. En té moltes de diferents. Si miréssim el tant per cent que necessitem diari, val, doncs, evidentment, hauríem de menjar molts claus.
Clar,
perquè
amb,
en té molt.
Amb dos, tres claus que poses a la infusió, poca
no,
cosa fem, no?
Exacte, per exemple, porta ferro, però si del 100% que hauríem de prendre cada dia, doncs igual és un 1% del que et prendràs, val, de ferro. Però bé, com a suplement no està mai de més. A més, si el fas en pols, el poses una mica a l'amanida, o el fas amb infusió, val? Et vols fer passar el mal de queixal, aleshores ho augmentes, no? Val? Què té per això que és interessant? Què és el que li dona el power, no? És l'eugemol, que és un oli essencial. Val? I l'eugemol és el responsable de totes les seves propietats i tots els seus beneficis. Aleshores, una de les seves propietats també és la fragància, l'olor que dèiem, val? Que és una fragància que en diríem complexa, val? Però a la vegada harmoniosa. Complexa perquè és com t'ho diria, és com una barreja d'olors, val? Però que està bé, que és harmoniosa, que no punxa per enlloc, que no és allò que diguis, hosti, molesta això o no. És una fragància que t'entra, diguéssim, com entre un picant, una fragància d'algú picant, i a la vegada la dolçor de la canyella, no? És a dir, exacte, seria com una fragància picant i la dolçor de la canyella, que per una banda, com si et mengessis una bola de pebre, val? Llavors, i per l'altra banda, la canyella, que és dolça. Que la canyella amb rama jo l'he descobert, ja la coneixia, però no em posava mai, i realment és guai. Poses unes branquetes allà a les infusions i sempre acompanya. Val?
De Ceilán, que és la bona.
Bueno, jo tinc la de l'esclat.
Has de girar l'etiqueta i mirar d'on ve.
Val, i llavors, no direm tots els components que té, perquè en té 18. Val?
Una cosa tan petita i tan potent, eh?
I tan, és el que et deia, que té el power. És a dir, té 18 components... No és que tingui 18 components, perdon. Té 18 components bioactius, vol dir que t'afecten a dins el teu cos, val? I llavors és el que el fa únic i inigualable. Ric en ferro, magnesi, vitamines C, vitamina K. Aleshores, beneficia el sistema digestiu, el sistema immune i va molt bé pel tema del cor. Val? Val perquè, per una banda, estimula el sistema digestiu que ens activa el pàncreas, val? I aleshores ens produeix molts més jugos gàstricos. Val? Això sempre ho podem prendre amb infusió o amb pols estirat per sobre. Val? Aleshores, a més, és antibacterià. Tornaríem a fer una infusió en pols i llavors per infeccions d'orina. Val? Vull dir, això passa i et deixa...
Fa una neteja.
Una neteja, això, però tremenda, val? I aleshores, a més, és bactericida. És antiinflamatori. Després, per lo que parlàvem del cor, per la salut cardiovascular, val? Que també ens funciona... I aleshores és un reductor de la glucosa amb sang
sucre.
I dels lípids, que seria com els greixos, no? Aleshores, tot allò que en diem, el meu pare en diu les gleves. Vale? Les gleves, que és que tens allò un coàgul, no? Doncs tot això t'ajuda a desfer-ho. I després el que havíem dit abans per l'obesitat. Val? Que si l'ajuntem amb la cúrcuma ens fa marxar la gana. Jo no sé fins a quin punt... que això s'hauria de provar, per exemple, de macerar-los amb aigua, fins a quin punt, si tinguéssim plagues a les plantes...
Clar, és antibactericida, no?
Exacte.
Ho portes al teu terreny.
Sí, no, home, clar, perquè has d'anar buscant una mica
una,
també...
Fer una infusió i després regar.
O regar, o per exemple, tirar-ho per sobre. Perquè si té totes aquestes vitamines, també seria com una mica d'una bona foliar, una do foliar. Clar, si als insectes també els hi va bé les propietats, llavors igual, en vez de carregar-te'ls, els que fas
els
és que
apraus.
Vagin tots allà més contents que un gínjol,
sí.
No? Val? Però sí que penso que i alguna vegada ho hem parlat, que això, si ho féssim macerat o així, segurament, igual que l'all i aquestes coses que hem parlat a vegades, ens ajudin a les nostres plantes. O simplement agafar i punxar-lo a la terra.
Directament.
Directament, i aleshores allò que vagi deixant. Probablement ens sigui
beneficiós.
Si l'olor
molesta les plagues, no s'acostarien, no?
Sí, sí. Si realment té el power aquest que té, si a nosaltres que som així, que pesem 50 quilos, eh?
Pel cap baix.
Pel cap baix, ens fa tot això segurament a el que són les plantes també les beneficia. I no sé, no estaria, com que tampoc és car, no està de més poder-ho provar.
No és d'aquelles espècies caríssimes.
No.
Jo és que no ho recordo.
No.
Perquè clar, en compres... poqueta quantitat.
Bueno, venen amb aquells potets que n'hi van, jo què sé, hi deuen anar un centenar o així.
És que el vaig comprar a granel i no recordo.
Ah, bueno, doncs jo ho provaré. Bueno, també ho... A veure, jo normalment quan una espècie m'hi aficiono també vaig allà a la botigueta aquella i te'n posen, que aquella botiga fa unes olors guapes, eh?
Sí, és una passada.
Sí. I aleshores, doncs, bueno, doncs si tens un grapat, en vez de punxar-ne 4 o 5, fots un grapadet.
Amb aquella torreta que està atestada de bitxets, aviam què passa, no?
Sí. Si no, pues
home, si fes feina amb les cotxinilles, això ho haig de provar, eh? Perquè em tenen fregida.
Prova-ho i llavors m'ho comentes.
Vinga.
A veure com t'ha anat.
Aviam.
Que, de fet, ara hi ha vingut la plaga de cochinilla, però la que ve, saps, el que és la pita, les opunties, coi, els, com es diu, les figues de moro?
Sí.
Aquell cactus que sí. Fa aquelles cales.
Sí, sí.
Bueno, també en diuen cales, hi ha gent que li diu cales.
Sí, figues de moro, aquí.
Sí, doncs la plaga de la cochinilla, que les mata, doncs no n'hi havia i ara per aquí n'hi ha per tot arreu.
Ha arribat a les figueres de moro?
Sí, sí, sí. Sí, sí, però és una cochinilla que va a les figues de moro. No va enlloc més, eh?
Esquiva les punxes.
Esquiva tot. Bueno, i que té plantes i arbres al costat i no hi va. Va directament a la figa de moro. Ja. Bueno, va a les cales i aleshores d'allà es treu el color vermell. És brutal. Agafes allò amb el dit, fas així.
Aixafes.
És tot vermell, 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 vermell. D'allà es treu el colorant del color vermell.
Sí, sí. Jo que tinc aquesta mania de llegir etiquetes quan compro alimentació, molts productes porten colorant i et diu cochinilla.
Pues...
Colorante natural de la cochinilla.
I tu menges?
No. No, aquests els acostumo a deixar de banda.
Ah. No, no crec que passi res. No crec que passi res.
És ben natural, no?
Clar, és com lo dels bolets, que vam dir fa 15 dies que està fet de la quitina, que és del mateix que està fet de l'esqueleto de les mosques. Vull dir que quan et menges el bolet, estàs menjant una mosca. Mare de Déu.
És el que té el coneixement.
Sí, sí, a vegades més val no saber gaire quines coses.
Tom Vilarrubias, vale. Mil gràcies per descobrir-nos de totes les propietats del clau d'olor. Bona setmana.
Bona setmana.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.